COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les bandes llatines es rearmen 20 anys després de la seva màxima presència a Catalunya i ho fan amb la captació de menors d'edat cada vegada més joves i molts d'ells sense estructura familiar. Aquest immens buit l'ocupen les bandes, aquest tipus de bandes. Intenten suplantar la família i el seu missatge captador va precisament en aquesta mateixa línia. La manera d'apropar-se als joves és principalment a través de les xarxes socials, però també s'apropen fins a instituts i fins i tot col·legis. La seva carta de presentació és, com dèiem, aquesta, som la teva família, amb nosaltres et sentiràs segur, et donarem protecció i també et donarem tot el que necessitis. És el diagnòstic del tinent Miguel de la Guàrdia Civil.
Al final, la captación es relativamente sencilla. Ellos buscan personas que aparentemente son más vulnerables o están más solitarias y al final lo que ofrecen a esas personas es a lo mejor lo que les falta. Gente que a lo mejor está recién llegada de otro país o gente que aquí está de alguna forma más marginada. Ellos los aceptan, los acogen y lo que les hacen pensar es que son como una especie de familia. Al final, entre ellos, sus propias expresiones, ellos no se llaman amigos o de esto, se llaman hermanos entre sí. Ei, hermano, ei...
Els experts alerten que aquestes colles, que funcionen com a grups de manipulació psicològica, estan atraient a menors d'entre 10 i 12 anys. Aquest fet no és una casualitat, adverteixen des de la Guàrdia Civil les bandes llatines que en els últims anys s'han reforçat en l'ombra i, com evidència, la detenció no fa pas gaire dies de 32 Latin Kings a Barcelona i Tarragona, un grup que han començat a nodrir-se d'aquests nens perquè saben que són fàcilment manipulables i, el més important, inimputables. Roc Solà ha estat aquest matí amb la Guàrdia Civil, que ha donat detalls sobre l'important operatiu contra els Latin Kings i també les noves estratègies d'aquestes bandes per captar nois i noies.
Efectivament, Carlos, les bandes dels Latin Kings són bandes que estan presents al territori espanyol, on es divideixen en grups o divisions de manera autonòmica. Aquí a Catalunya operen de la mateixa manera que ho fan a les diferents parts d'Espanya, a través d'estafes, venda de droga i robatoris amb violència, entre molts altres crims. Així ens ho explica el comandante Casajús.
Són un grup violento juvenil que en ocasiones llevan a cabo actos violentos. Vivimos con una constante incertidumbre en cualquiera de las fases de investigación de que pueda producirse una situación donde se ponga en riesgo la vida de las personas. Porque, como he dicho, en ocasiones utilizan la violencia innecesariamente contra aquellos que identifican o consideran sus enemigos.
Aquestes organitzacions normalment operen en barris més vulnerables, on és més fàcil captar persones en situació marginal per a formar part de la banda, la qual està molt jerarquitzada i cadascú coneix el seu rol a la perfecció, tal i com ens ha explicat el tinent Miguel.
Tenemos el caso del primer coronao inca, que sería el líder, el segundo coronao cacique, que sería el segundo líder o el líder en defecto del inca. Luego tendríamos el tercer coronao maestro, o jefe de guerra, perdón. Tendríamos seguidamente el cuarto corona o maestro, que sería el encargado de enseñar y traspasar el conjunto de normas y el código interno de la organización. Y finalmente el quinto corona o tesorero, que sería el encargado de llevar la economía del capítulo, siendo el encargado de lo que se denominan cofres.
En l'operatori s'han detingut a 32 persones, de les quals dos d'elles eren menors d'edat i es troben confinades en centres de menors. La resta de detinguts ha quedat en llibertat condicional en la seva majoria. Han estat detinguts per planejar un ajustament de comptes amb armes de foc a Barcelona. El tinent Miguel ens explica que, més enllà d'una divisió autonòmica, la banda es divideix d'una altra manera dins el territori.
Com funcionen aquests regnes? Pues com, així com el regne és en l'àmbit autonòmic, l'àmbit més local o regional serien els capítols. Els capítols que aquí hem detectat, concretament 5, que són els que podem veure en pantalla, serien el de Reus, el de Cubelles, el de Sagrada Família, que estaria entre Hospitalet de Llobregat i Barcelona, i també estarien el de Granollers i el de Rubí.
Els membres de la banda dels Latin Kings són identificables per la seva gestualitat, com per exemple posar-se el puny contra el pit. Per la seva indumentària, ja que solen anar vestits de groc i negre, el groc representant la vida i el negre representant la mort, o segons les seves publicacions a xarxes socials. Així, la Guàrdia Civil va identificar un d'aquests grups i el va investigar fins a poder evitar que es perdés cap vida humana més en aquest ajustament de comptes.
Gràcies, Roc. Ja sabem més coses de com funcionen aquestes bandes llatines i aquest important operatiu de la setmana passada amb 32 detinguts, tant a Barcelona com a Tarragona. Alguns d'ells ells podien passar ben aviat a la presó. I les tensions a les presons catalanes no tenen aturador. Avui hem conegut que un pres del centre de Ponent, a Lleida, ha obert un forat en la seva cel·la per accedir fins la del seu veí, amb el qual discutia tot sovint. El reclus va utilitzar una de les peces que subjecten el radiador de l'habitatge o de d'aquest habitacle per fer aquest forat d'una cel·la fins a l'alta. Els funcionaris venen alertant des de fa temps del clima d'inseguretat que hi ha al centre penitenciari de Ponent, li han explicat a l'Iker Vegas.
Efectivament, la central sindical independent i de funcionaris ja ve denunciant l'acumulació de presos perillosos que hi ha al centre penitenciari de Ponent. Aquest cap de setmana, un intern de la presó va fer un forat a la paret de la seva cel·la amb l'objectiu d'intentar assassinar un altre intern. El coordinador del sindicat, Alberto Gómez, explica què va succeir.
Bueno, por lo visto, estos dos internos les estaban retando desde hacía días. El de origen magrebí se ve que ese mismo día ya verbalizó que lo quería matar. No sé qué tipo de problemas tendrían, si era un tema de drogas, si era un tema de cualquier disputa, eso ya no lo sé.
El sindicat també ha manifestat que l'intern va amenaçar els treballadors amb un ferro i va ser necessari activar l'equip d'intervenció. Un cop reduït, diversos funcionaris van ser atesos per contusions lleus. Per Alberto Gómez, la política penitenciària que duen a terme la consellera Gemma Bassart i el secretari Armand Calderó, junt amb les deficients infraestructures actuals, són les principals causes d'aquesta situació d'inseguretat.
El motivo es la consellera Gemma Bassart i el secretari Armand Calderó y la política penitenciaria que se viene llevando a cabo en Cataluña desde hace muchos años. Luego podemos hablar de otros temas, como falta de personal, como no se reconocen los agentes de la autoridad, como que no nos dejen utilizar los aerosoles, que es un medio coercitivo que está reconocido por nosotros.
Tanmateix, el succés al centre penitenciari de Ponent no és un cas aïllat, sinó que forma part de l'actual realitat penitenciària, ja que les polítiques actuals estan deixant sense eines els treballadors de les presons per a fer front als incidents que es produeixen.
I ara anem a conèixer les previsions i l'àrea de serveis. Comencem per el temps, important, perquè aquesta setmana és inevitable tenir un ull posat en el cel, ja que arriba Sant Jordi, demà concretament, i tothom doncs, està creuant els dits perquè no plogui, com està fent avui a bona part de Catalunya. A 24 hores vista ja podem afinar una mica més la previsió i, de moment, pinta força bé. Durant el matí no s'espera pluja enlloc i hi haurà força clarianes. Això sí, l'ambient serà molt fred, amb unes temperatures més pròpies de l'hivern que no pas d'aquesta època de l'any, que és la primavera. A partir del migdia es formaran més nuvolades i s'esperen ruixats aïllats a les comarques del Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, Baix Empordà, Maresme i durant la tarda també cap a Osona i la Garrotxa. També s'esperen ruixats a la cara nord del Pirineu amb una cota de neu que pujarà dels 1.000 als 1.400 metres. El vent també serà protagonista, mestral a les Terres de l'Ebre, Empordà, la Tramuntana a l'Empordà i al migdia les temperatures que es mouran entre els 13 i els 17 graus aproximadament. I ara sapiguem com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, pel que fa a incidències, destacar la Nacional 240 a Perafort. Es dona pas alternatiu per un accident d'aquest matí i encara aturades puntuals en els dos sentits de la marxa. A la resta de punts de la xarxa viària, de moment, sense altres, mal de cap. Sí que hi ha més intensitat, sobretot a les dues rondes, en sentit Besòs, però de moment, com dèiem, sense cues remarcables. També un petit tram de retencions al cinturó de litoral o inici de la ronda litoral a l'altura de l'Hospitalet i d'entrada a Barcelona. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tot apunta, doncs, a un Sant Jordi de bon temps, almenys al matí, a la tarda la cosa poder canviaria, i jo em pregunto ara si s'estan pensint les roses catalanes, la rosa de Sant Jordi. Doncs les roses produïdes aquí a Catalunya, almenys sí, almenys en termes numèrics. Aquest Sant Jordi ens ho demostra. Es vendran uns 100 milions d'aquestes flors, segons el Gremi de Majoristes de Mercabarna, però atenció, perquè menys del 1% seran de producció catalana. Estem parlant d'uns 50.000 exemplars, que és el que comercialitzarà aquest d'any l'únic productor de roses que queda a Catalunya, concretament a Santa Susana, a la comarca del Maresme, que no fa pas gaire era el jardí de roses de Catalunya. Perquè et facis una idea, als anys 70-80, només amb el que es produïa aquesta comarca, el Maresme, ja es cobria pràcticament tota la demanda de Sant Jordi. I una petita part venia d'Holanda, França o les Illes Canàries. Es dedicaven fins a 50 hectàrees al cultiu de la rosa. El president dels majoristes de Mercabarna Flor, Miquel Batlle, diu que actualment no és rendible produir reduir pel volum de roses que demana Sant Jordi i demana que hi ha un 20% més. Però diu que cal unes infraestructures que valen molts diners i creu que enguany serà l'últim en presència de roses produïdes a Catalunya.
No rentable produir aquí. Per la quantitat de roses que es necessiten, necessites tenir unes infraestructures molt ben muntades i això va molts diners. I ja us dic que al no haver-hi un relleu generacional darrere, no es tira endavant. A part la pressió demogràfica de Barcelona va anant cap al Maresme, els camps es van perdent, evidentment es van venent, segueix havent-hi terreny per cultivar, però no hi ha gent que ho faci. I ja us dic que la rosa aquí ha... Ho dit per els mateixos pagesos, que és l'últim any i arrenquen.
De fet, només queda un productor, Flors Pons, que l'any passat va destinar una hectàrea al cultiu de la rosa i enguany, ni això, uns 7.000 metres quadrats. I s'estan plantejant deixar-ho estar, no plantar més rosa, senzillament perquè no el surt a compte. Per què? Doncs no hi ha relleu generacional, la competència d'altres països com Colòmbia o Ecuador és important, el canvi climàtic doncs tampoc ajuda, ens explicaven aquest matí. La calor, per exemple, i la sequera fa que la rosa tingui les tiges més curtes i que les copes siguin molt més petites. I després està l'ús dels fitosanitaris més estrictes a Espanya, a la Unió Europea, que a altres països. I aquest exemple el posava Joan Pons, responsable, com em deia fa un moment, de l'última empresa catalana que comercialitza roses.
Per qüestions de plagues, també el no fer fred a l'hivern, resulta que les plagues no es moren i hem de tractar molt, per mantenir-los a ratlla.
Per cert, Catalunya concentra el 20% de les floristeries que hi ha a tot Espanya, una xifra prou important. La més antiga, que es va fundar l'any 1868, ni més ni menys, és a Sabadell. Ara ja està al capdavant la cinquena generació. També hem parlat aquest matí amb una floristeria de Lleida que debuta en aquest Sant Jordi. Els hem escoltat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, ho ha fet la Yolanda Canales.
La floristeria Segalà de Sabadell és història del sector de la floristeria, però també dels costums de l'època. Així ens ho ha explicat la seva responsable, la Carlota Segalà. Ella és la cinquena generació. Al principi els Segalà eren pagesos, floricultors, i no tenien una vessant tan comercial. De fet, no va ser fins al 1922 que el seu avi va posar una botiga al centre de la ciutat i va tenir èxit gràcies a que ell i la seva àvia van innovar molt. La passió per les flors la va heretar la mare de la Carlota i ja va venir ella. Ens explica orgullosa que té dietaris de 1909 que recullen com es treballava llavors i també que es van presentar a l'exposició universal de 1929 i sí, el seu rebesavi va aconseguir un premi.
Per exemple, a l'exposició universal del 1929 ens van presentar, el meu avi va posar, el meu rebesavi, en Jaume Segalà Balcells, va posar un cactus de 17 metres i va guanyar li van donar una medalla d'or i tal a l'exposició universal. Tenim la foto d'aquelles antigues i tal, i que això és un tresor. I el meu rebesavi també va ajudar molt, els ubitadori, a plantar molts dels cactus i, que hi ha a Montjuïc, són de casa.
La Carlota ha viscut sempre entre flors. Ella es va dedicar pròpiament a la botiga als anys 80 i recorda que ha canviat molt el Sant Jordi de fa uns anys al d'ara.
Abans, pues, sobretot el Sant Jordi, pues, era només a les floristeries, i jo recordo als anys 80 una cua a la Rambla, estàvem a la Rambla, i una cua llarga, i hi havia unes paradetes de llibreters, però no és com ara, que ara també, no vull dir la paraula, però m'entens, ara és molt diferent.
L'altra cara de la moneda és la Sheila, la responsable de l'alquimista de les flores a Lleida. Ella debuta aquest Sant Jordi. Reconeix que estan vivint una barreja de sorpresa, nervis i també molta emoció i incertesa. Per què? Per exemple, no sabien quantes roses necessitarien, però l'acollida, diu, està sent molt bona.
No sabíem pues, quina previsió de roses, de quantitat, de què és el que voldria la gent. I ens està sorprenent molt el fet de que la gent ve a reservar la seva rosa. Pensaven que seria tot d'últim moment, tot del mateix dia, i no.
I això sí, Veterana i Novell coincideixen a denunciar l'intrusisme que hi ha al sector. Tothom, diuen, pot vendre roses per Sant Jordi. De fet, segons dades del Gremi de Floristes de Catalunya, un 25% de les roses que es vendran, només un 25% de 7 milions, ho faran professionals del sector.
Gràcies, Yolanda. Fem ara un parèntesi per publicitat i després ens anem fins al barri barceloní del Carmel, un atractiu turístic com són els búnquers que hi ha en aquesta zona, tornen a massificar-se amb l'arribada del bon temps. I això, com no, aixeca protestes i queixes de les entitats i dels veïns de tota aquesta zona. Els escoltem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Con las preguntas que hacen los niños y que nos dejan descolocados. ¿Por qué se considera que las toallas están sucias cuando uno sale limpio de la ducha? Buena pregunta, no tiene respuesta.
Hola, buenos días, Alberto.
Muy buenas, amigo, muy buenas.
Tenía 5 añitos y se para y me pregunta, papá, ¿y si viviéramos en la luna, tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?
Buena pregunta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cada año se repite el mismo fenómeno.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
Nos podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que ¿cómo lo sé? Porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs com et deia fa un moment, amb l'arribada del bon temps, l'atractiu turístic dels búnquers del Carmel agafa protagonisme de nou. Això vol dir massificacions i també festes a deshores. Els veïns es lamenten que ningú hi posa solució. Un dels veïns ha estat amb la Maria Rueda.
David és un veí del barri del Carmel on es troba el gran atractiu turístic dels búnquers. Aquest mirador és molt freqüentat per les vistes que ofereix de Barcelona, però per a veïns com ell, la situació amb els turistes s'ha fet insostenible. David admet que abans i després de la pandèmia es trobaven en un punt pitjor, ja que el recinte no estava vallat i es feien festes organitzades de fins a 2.000 persones. Tot i això, centenars són els turistes que venen a diari i fan botellot a tot el perímetre del vallat, provocant diversos efectes negatius per als residents de la zona.
Que es queden als voltants, pegats pràcticament a les cases que estan a tota la falda de la muntanya i bé, també amb totes les molèsties que això genera, tant des de que estan baixant pedres cap als teulats de les cases, que es colen a les cases del veïnat, etcètera, etcètera. A part que ja des del vallat es va tornar a produir un altre cop agressions a veïns i en fi, doncs tot el problema que això genera.
Per aprofitar-se de la situació i de l'economia que pot aportar el fet de que vinguin tants turistes, algunes persones s'han vist una oportunitat de negoci. És l'exemple d'una botiga de souvenirs que legalment no podria obrir.
Ara, avui mateix també ho hem vist amb el carrer davant de la Casa Vicenç, que ha tornat a obrir pràcticament al mateix lloc una tenda de souvenirs quan hi ha un pla d'usos legalment no poden obrir. I són negocis que al final van a fets consumats, no? Obro un negoci sense tenir la llicència, jo la sol·licito. I l'Ajuntament, doncs, bueno, si els veïns no es queixen, doncs ja farà l'inspecció quan cregui convenient. Si és que l'arriba a fer. En aquest cas, els veïns hem denunciat, ens vam mobilitzar, tot, però el bar segueix obert.
David ha explicat que l'Ajuntament podria clausurar-lo preventivament, però no ho vol fer. Davant aquesta situació, els veïns del Carmel senten que els han robat el barri perquè han deixat d'anar a molts llocs. En definitiva, són zones que s'estan venent a un negoci que només beneficia el negoci turístic.
Molt bé, Maria, gràcies. Atenció a aquesta notícia. Ara la Generalitat vol penalitzar els metges que recepten de més. La limitació més polèmica és la de la triple teràpia per als casos més greus de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, més coneguda com la EPOC. Metges de capçalera, especialistes i associacions d'afectats expliquen al diari ABC que ara viure a Catalunya és un factor de risc per a aquestes persones que pateixen aquesta malaltia. Els pacients que arriben als hospitals solen ser homes més grans de 60 anys, que fan una mitjana d'uns 20 o 30 anys, que fumen i als quals els costa seguir un tractament. L'EPOC és considerada com la malaltia respiratòria invisible i la quarta causa de mort a Espanya. Els especialistes, Mar Puerto, no entenen aquestes limitacions amb les receptes mèdiques.
L'EPOC és una patologia irreversible que causa l'oclusió del flux d'aire dels pulmons i que en casos severs pot conduir a una mort prematura. Segons aquestes limitacions, els metges d'hospitals només poden prescriure, sense ser penalitzats, fins a un 26% d'aquests tractaments. Per això, per un metge de capçalera, amb un dels sous més baixos, la limitació pot suposar fins a 6.000 euros menys a l'any. Pel que fa a les raons que porten la Generalitat a penalitzar aquest excés de prescripció, els especialistes apunten, però, que es deu a la por d'incorporar novetats terapèutiques. El Mariano Pastor és el president de la Federació Espanyola d'Associacions de Pacients Al·lèrgics i amb Malalties Respiratòries, qui denuncia públicament que no deixar receptar la triple teràpia és un problema, ja que està demostrat que no és més cara que tots tres dispositius per separat.
El que los limiten y no dejen recetar la triple terapia es un problema, porque este es un tratamiento, favorece muchísimo la adherencia del paciente, es muy sencillo de tomar, se toma solamente con una inhalación diaria y además es un tratamiento que está demostrado que no es más caro que los tres dispositivos por separado. Llevamos años luchando por la eliminación del visado de la triple terapia. Si ahora que no tiene visado se lo limitan a los profesionales porque los penalizan, pues sería un paso atrás importantísimo en el tratamiento del paciente con EPOC.
De fet, fa anys a Espanya hi havia un visat contra aquesta triple teràpia, alternativa que recolzen les guies clíniques pels quadres més severs, encara que aquest límit es va haver d'aixecar a la pandèmia. No obstant, però, Catalunya va mantenir les seves restriccions.
Molt bé, ja és considerada com una epidèmia. Un de cada tres nens i nenes d'entre 6 i 12 anys a Catalunya té excés de pes i el 12,6% pateix obesitat segons les dades de la Generalitat. Així mateix, la prevalença d'obesitat infantil és més de 8 vegades més alta en una zona de nivell socioeconòmic baix que en una zona d'alt nivell. Per revertir aquesta situació amb aquestes xifres preocupants, el Departament de Salut estendrà a 28 equips d'atenció primària d'arreu de Catalunya el pla per reduir l'obesitat infantil que va començar amb una prova pilot al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, i ho ha fet ja amb resultats força positius. L'obesitat, per exemple, s'ha reduït del 26 o el 25% al percentatge de nens o de nenes, respectivament, amb excés de greix, en aquest cas. Estem parlant d'un problema de nivell global i que pot ser la porta d'entrada a altres problemes de salut. Ricard Álvarez.
L'Organització Mundial de la Salut ens està avisant i explicant que 5 milions de persones al món moren cada any per causes de l'obesitat infantil. I és que tenir obesitat en edat infantil pràcticament et garanteix una vida adulta amb malalties greus com la diabetis, malalties cardiovasculars o fins i tot afavorir l'aparició de càncer. Parlem de l'obesitat infantil avui i de quin és el panorama a Catalunya. Primer posem-hi xifres. Un 34% dels nostres infants tenen sobrepès i un 12,6% pateix ja obesitat. Quines són les causes? El doctor Julio Álvarez ens ha explicat avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, que les causes són diverses.
Es que la obesidad es una enfermedad muchísimo más compleja de lo que nosotros pensábamos. Cada vez estamos dándonos cuenta que hay una parte genética. Por supuesto, están los hábitos. Alimentación, como usted dice, de lo que se alimenta una familia viene condicionado también por muchos otros factores. Nivel claro. Social, nivel cultural, nivel económico, acceso a la comida.
Aquestes xifres ens han portat a estar al capdamunt de la llista europea.
Estamos en el top 3 de la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes de toda Europa. Por lo tanto, es un problema muy importante y en el que hay que tomar medidas.
Pero la buena noticia es que es pot curar y la clau, como siempre, es la prevención.
Como es multifactorial, hay que intentar arraigar el problema y llegar al problema desde distintos puntos de vista. Por un lado están las instituciones, pero también en la formación y en la formación de los niños, pero también y mucho de los padres. Intentar concienciar a través de distintos medios, como usted está haciendo ahora mismo, a través de los medios de información, de comunicación, a través de la formación en los colegios, Porque lo importante sería prevenir. Es que cuando un niño ha desarrollado obesidad, es muy difícil que se cure, digamos, que baje de peso. Por eso, lo importante es focalizarnos en la prevención.
La Generalitat de Catalunya, després d'un pla pilot, posarà en marxa una actuació en 28 CAPs per reduir l'obesitat infantil. Ens ho ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
Llavors, si realment aconseguim en aquestes 28 àrees bàsiques baixar, tindrà un impacte en la situació global de Catalunya. Però independentment d'això, aquesta fase la fem per avaluar i després això ho estendrem si funciona bé en totes les realitats.
En aquests 28 CAPs de zones amb índex elevats d'obesitat i de vulnerabilitat social, al setembre començarà d'una banda la intervenció comunitària i de l'altra l'assistencial als infants.
Saludo ara al senyor Santi Gómez, que és el director de recerca i programes de la Gasol Foundation. Senyor Gómez, molt bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Doncs mira, parlant avui d'obesitat infantil, els estudis que heu fet vosaltres alerten que cada cop hi ha pitjors hàbits de salut entre els nostres joves, entre els nostres adolescents. Quins són aquests pitjors hàbits que heu detectat vosaltres des de la Fundació Omnia Santi?
Sí, nosaltres sempre estudiem quatre o cinc àrees principals de l'estil de vida d'un infant. Per una banda, l'alimentació, per una altra, l'activitat física, l'ús de pantalles, les hores i la qualitat de la son i el benestar psicològic d'infants i adolescents. I hem vist, des del 2019 fins al 2022, hem vist un deteriorament en aquestes cinc esferes de l'estil de vida dels infants i adolescents.
El perfil d'aquests infants, quin és en concret? Podríem dir quina és la franja d'edat més prevalent pel que fa referència a l'obesitat infantil, Santi?
Sí, on es produeix el pic d'incidència, depèn d'aparició de nous casos d'obesitat infantil, és sobretot en l'etapa d'entre els 6 i els 9 anys de vida. Després, amb l'entrada a l'adolescència i el període puberal, hi ha una certa baixada en la prevalença d'obesitat infantil, però això, on apareixen més nous casos i on la prevalença és més elevada és en aquesta etapa de 6 a 9 anys.
I aquesta situació, aquestes criatures, ja siguin nens o nenes, emocionalment i socialment, com els afecta? Teniu vosaltres dades, teniu vosaltres percepcions d'aquest sentit?
Sí, bueno, sempre es parla més de les conseqüències a nivell físic sobre la salut d'aquests infants, però com molt bé comentes, hi ha moltes conseqüències també a nivell psicològic i a nivell social, no? Per exemple, en la nostra societat la imatge té una importància cabdal, no? I els infants que presenten obesitat solen patir l'estigma al voltant del seu pes i de la seva composició corporal. I això els afecta a nivell de relació social i, òbviament, això té una afectació a nivell psicològic. Són més objecte de bullying, per exemple, per part d'altres infants. Tenen més por a involucrar-se en determinades activitats, sobretot en aquelles que implica mostrar el seu cos, com per exemple fer educació física o per exemple fer un esport, no? I per tant, en aquesta societat molt basada en l'estètica i en la imatge, presentar obesitat suposa, òbviament, importants conseqüències a nivell social i a nivell psicològic.
Clar. Parlaves tu, Santi, de l'activitat física. Tinc entès que cau en picat aquesta activitat física entre els més joves. Per què? Què passa?
Com per tots els estils de vida, sempre els motius, les causes són múltiples. En aquest cas de l'activitat física, per una banda, sabem que hi ha hagut una erupció durant les últimes dècades i especialment notable en els últims 15-10 anys de l'ús de les pantalles. Això és un motiu clar de l'abandonament de l'activitat física. També hi ha hagut un cert deteriorament de les activitats comunitàries. Cada cop tendim a ser una societat més individualista i menys comunitària, i normalment el fet d'involucrar-se en activitats comunitàries en moltes ocasions significa moure's i fer activitat física, una excursió, una simple trobada en un parc infantil implica moviment i implica activitat física. La tendència a l'individualisme tampoc ajuda en aquest sentit, no? Entre molts altres motius que podríem analitzar, com són les instal·lacions, la percepció de seguretat ciutadana, sobretot en determinats entorns, no? Si hi ha disponibilitat o no d'àrees verdes, com el transport rodat i els vehicles han pres les ciutats i han restat espais a les persones, no? Bueno, hi ha molts motius que expliquen aquesta davallada.
Hi ha un altre punt important i clau, Santi, crec jo, que és el paper de la família. Quan la família, pares, mares, han d'encendre els llums d'alarma i dir, el meu fill té un excés de sedentarisme i estaran cap a això, cap a l'obesitat infantil. Quan s'han d'alertar i com han d'actuar?
Més enllà de que la composició corporal de l'infant alerti a la família, jo crec que em recomanaria a les famílies que el punt d'alerta és quan vegin un deteriorament en la seva salut psicològica i social, quan vegin que el seu infant no tendeix a estar igual d'alegre que estava sempre, que no té ganes de jugar amb els altres, que no té ganes de fer aquella activitat que li permetia sortir de casa i relacionar-se, no? Jo crec que aquest és el punt d'alerta que li recomanaria als pares i mares que tinguin en compte per abordar la situació del seu infant. Quan vegin que el seu benestar psicològic i social es veu deteriorat, més enllà de la seva composició corporal.
Molt bé, doncs, Santi Gómez, director de recerca i programes de la Gasol Foundations, gràcies per atendre'ns i donar-nos aquestes recomanacions i també doncs, pistes de com actuar per abordar i com resoldre el tema de la obesitat infantil. Santi, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Apuntaré ara que el govern ha aprovat aquest matí l'estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya pel període 2024-2030. El full de ruta que s'ha presentat aquest dilluns fixa com a objectius reduir la taxa de pobresa infantil i apropar-se a la mitjana europea. També es vol tallar d'arrel la transmissió intergeneracional de la pobresa. Per assolir-ho es proposen 12 iniciatives clau a desenvolupar en els pròxims 5 anys. Entre aquestes hi ha la implementació d'una prestació universal per fill a càrrec, la millora del disseny de la renta garantida de ciutadania, la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3, la universalització del lleure o un pla de xoc contra l'abandonament escolar. Actualment, un de cada 3 infants a Catalunya es troba en situació de pobresa. En concret, la taxa d'infants i adolescents que es troba en situació de pobresa o exclusió social se situa aquí a Catalunya en el 32,5% segons dades del govern català i referides a l'any 2023. Queden 4 dies per l'inici de la campanya de les eleccions del 12 de maig, amb unes enquestes que donen com a guanyador el socialista Salvador Illa, però sense majoria suficient per governar en solitari. Per darrere quedarien Junts, amb el pròfug Puigdemont i Esquerra Republicana, els dos suports més importants de Pedro Sánchez per seguir a la Moncloa. L'eurodiputat popular José Manuel García Margallo ha radiografiat el mapa electoral català dels pròxims mesos, les pròximes setmanes, al programa Converses. L'ha escoltat l'Iker Vegas.
L'exministre d'Exteriors i eurodiputat del Partit Popular, José Manuel García Margallo ha alertat que amb totes les mesures de gràcia que Pedro Sánchez ha donat als independentistes, l'Estat ha quedat desarmat. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Margallo adverteix que amb els indults, la malversació, la sedició i ara l'amnistia, el respecte a l'Estat de dret ha volat pels aires i ara els separatistes ho tenen més fàcil que mai per tornar-ho a fer.
Y lo que ha hecho este gobierno con todas estas medidas y las que vendrán es desarmar el Estado frente a un intento, es decir, ahora dar un golpe de Estado de las instituciones regándolo con financiación pública no es delito.
Sobre la llei d'amnistia, l'eurodiputat popular considera que a més de ser inconstitucional suposa un canvi de règim i assegura que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea la pot frenar, porque hay tres fets delictius greus per a Europa.
El primero es la malversación, porque a los europeos no les gusta que jueguen con su dinero. El segundo es el terrorismo. Y el segundo es la alta traición por la intervención de Rusia en el proceso. Yo creo que esos tres pueden tener dificultades para pasar el filtro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Per a García Margallo, el problema més greu que té Espanya és el separatisme, perquè no sols vol acabar amb la Constitució, sinó amb l'existència d'Espanya.
I ara t'explico que Javier Pulido, el pare de Canet, demana 6 anys de presó per un veí per insultar-lo per haver demanat per la seva filla el 25% d'educació en castellà. La fiscal del Servei de Delictes d'Odi sol·licita 2 anys de presó pel delicte contra la integritat moral. Yolanda Canales ha parlat amb aquest pare.
Terroristes, colons, inadaptats, nazis espanyols supremacistes són alguns dels insults que va haver de patir Javier Pulido i la seva família per reclamar més castellà per a la seva filla a l'escola Turó del Drac de Canet. Però no va ser només això. També a les xarxes es van fer crides per aïllar la nena a l'escola, per llançar pedres contra la casa de la família o es van difondre dades personals de la família perquè visquessin un infern. I per què t'expliquem això? Doncs perquè la fiscalia demana 2 anys de presó per a 4 tuitaires que van assetjar a Pulido i la seva família. En un dels casos, el jutge ha dictat ja l'apertura de judici oral, però per a Javier, 2 anys són del tot insuficients. Assegura que el Codi Penal contempla fins a 6 anys, que és el que precisament ells reclamen. Creu que hi ha usuaris de les xarxes que van tenir conductes més greus i que, en canvi, no han estat perseguits penalment. També denuncia que les administracions els han donat l'esquena i que només han trobat suport a Europa.
Ninguno de los gobiernos centrales que ha habido hasta ahora nos apoyan con esto, ¿no? Con la local no, la autonómica tampoco y el gobierno central tampoco. Nuestras administraciones, las españolas, han pasado de nosotros todo este tiempo. En algún momento me citó el defensor del pueblo y tuve la ocasión de ir a hablar con él, pero al final quedó en nada.
El Javier ens ha explicat que s'han sentit insegurs al carrer i impotents també pel fet de pensar que els assetjadors aconsegueixen els seus objectius, que molta gent no demani o no reclami els seus drets lingüístics.
Parlem ara d'accidents laborals. Catalunya va registrar més de 208.200 accidents de treball l'any passat i 103 víctimes mortals, un 12% més, xifres alarmants pels sindicats, com t'explica l'Adrià Mascorda.
Segons els sindicats, el motiu dels elevats riscos de salut laboral a Catalunya és la falta de prevenció. Més de la meitat de les empreses incompleixen el requisit obligatori de crear un comitè de seguretat i salut. Per una altra banda, més d'un 80% de les companyies no tenen un servei extern de prevenció de problemes de salut laboral. De la mateixa manera, un 99% de les empreses no ha avaluat correctament els 4 tipus de riscos existents, que són higiènics, de seguretat, ergonòmics i psicosocials. Alhora, només un 10% dels treballadors coneixen aquests perills potencials de manera específica. La responsable de salut laboral de Comissions Obreres, Mònica Pérez, posa el focus en la baixa durada de les baixes mèdiques.
De fet, segons les dades de Seguretat Social, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb menys durada mitjana en les baixes del 2023, amb una durada mitjana de 27,54 dies, però també és la segona amb més incidència.
Aquestes pressions poden provocar recaigudes i un augment d'aquestes baixes.
Les dues comunitats autònomes amb menys durada tenen més incidència, coincideixen en els extrems de la gràfica. Per tant, els esforços orientats a reduir la durada de les baixes acostumen a generar en molts casos recaigudes i un augment del nombre d'aquestes baixes mèdiques.
Pel que fa als accidents de treball, cada 3 dies una persona mor a Catalunya a causa de la feina. Més de 300 persones generen baixa mèdica per aquest motiu.
I a la recta final del migdia COPE l'encetem amb el Joan Ballor. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carlos.
L'encetem perquè a les 3 i 5 arriba Esports COPE amb tota la ressaca del clàssic d'ahir, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, una ressaca que ve molt carregada, eh? Després d'aquesta victòria del Real Madrid 3-2, una victòria que otorga el Real Madrid de forma virtual el títol de Lliga perquè li treu ja 11 punts al Barça al capdavant de la classificació. Un partit marcat per la polèmica arbitral. Hi ha diverses jugades controvertides, sobretot una, aquest gol fantasma de la Minyamal. Atenció, que acaba de parlar el president del Barça, Joan Laporta, i ha dit que si es confirma que hi ha un error en la interpretació d'aquesta jugada, el Barça demanarà la repetició del clàssic. L'escoltarem de seguida. Un Barça que va cometre també en el partit errors defensius de consideració. També ho analitzarem. Parlarem del futur de Xavi, que pot reconsiderar la seva postura de deixar el club a final de temporada els propers dies. També de la victòria del Girona, cada vegada més a prop de la Champions, i de l'empat a un de l'Espanyol contra l'Andorra en un mal partit de l'Espanyol. L'Espanyol, que ara està quart a la classificació, a segona, a 2 punts ara mateix de l'ascens directa que marca l'Eibar, però amb males sensacions després del partit d'ahir.
Molt bé, tot això, a les 3 i 5, bon programa, Joan.
Gràcies,
escoltem,
fins
com
ara.
Sempre. Ho deixem aquí, l'actualitat de Catalunya i Andorra, però encara hi ha més informació. Pilar García Muñiz et segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.